anunciat per a l'1 d'octubre. Té la paraula el senyor Benejam.
Gracias, señora alcaldesa. No leeré la moción porque ya todo el mundo ha podido verla, había ejemplares fuera, pero sí voy a hacer unos comentarios en relación a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, que en realidad no existe porque todavía no hay convocatoria, pero han dicho que se va a convocar. Bueno, veremos cuándo se convoca y supongo que todo es una estrategia pues, para no firmar ningún papel, para no tener problemas legales. Estamos viendo estas últimas semanas cómo desaparecen miembros del Gobierno de la Generalitat, altos cargos, y solo esperamos mañana, por ejemplo, ver cuál es el siguiente, ¿no? A ver, que pase el siguiente, que se vaya por la puerta. Y nos preguntamos a veces, porque todos dudamos, de cuál es el problema con el referéndum. ¿Es un problema hacer un referéndum? Bueno, pues así a priori no. Pero nosotros estamos convencidos de que, tal y como está planteado, no es legal. Pero no daremos el argumento de la legalidad, que siempre es el que damos cuando se dice si es legal, cuando se discute si es legal o no, precisamente, pero en este caso se discute si debe hacerse o no y si es democrático hacerlo o no. Y voy a lanzar varias preguntas para saber si lo es. ¿Es democrático que se convoque un referéndum modificando una ley sobre la tramitación para poder saltarse los trámites que requiere cualquier otra ley? ¿Es democrático cambiar las reglas de los referéndums para que puedan votar los que tienen 16 años? ¿Es democrático que quien lo convoca, el presidente de la Generalitat, no esté escogido en las urnas como presidente porque no era el candidato? ¿Es democrático que el proyecto de referéndum para la independencia no figurara ni siquiera en su programa electoral? ¿Es democrático que no se establezca un mínimo de votos a favor por encima del 50% para declarar la independencia? ¿Es democrático que no se exija para su validez un porcentaje mínimo de participación ciudadana? ¿Es democrático que nos digan que han preparado una ley para proclamar la independencia para el caso de ganar el sí, pero que la escondan para que no sepamos lo que dice? ¿Es democrático que para que tomemos cada uno nuestra decisión no nos digan la verdad sobre las consecuencias de la hipotética secesión? Nada más hay que mirar los problemas que tiene Reino Unido para salir de Europa y eso que ellos ya son un país independiente desde hace mucho tiempo. ¿Es democrático que sea la propia Generalitat la que promueva una consulta ilegal y además nos diga qué hay que votar, incumpliendo su deber de neutralidad institucional? ¿Es democrático, en definitiva, reducir la pluralidad de nuestra sociedad a un sí o un no? Gracias.
Gracias. Por parte de Ciutadans, señor Ciprián, té la palabra.
Buenas tardes, señora alcaldesa. Gracias. Primero de todo, me gustaría un poco aclarar el debate de esta moción. Ciudadanos normalmente suele debatir todas las mociones que no son declaradas ilegales por un informe de secretario y por tanto, debatiremos esta moción, más que nada para aclarar algunos medios de comunicación. Cuando más estamos hablando de auténtica extorsión a funcionarios de nuestro ayuntamiento. Por tanto, yo creo que es conveniente abrir el debate. Seré un poco más concreto que el señor Benejam. Cualquier referéndum debe ser llegado a cabo de acuerdo con la Constitución y la legislación en vigor. Comisión de Venecia, 3 de junio del 2017. A partir de aquí, cualquier comparación con lo que ustedes quieren prepararnos a los catalanes para el 1 de octubre, en concepto democrático de un referéndum, es pura ciencia ficción. Todo sin el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que no les votaron a ustedes, a sus partidos en las últimas elecciones autonómicas. Todo ello tras un 9N, donde el 33% teórico avalaron su tesis independentista, con unas urnas de cartón, sin censo electoral, sin atisbo mínimo de la mínima pluralidad, sin control de la custodia de las urnas y donde el actual conseller de Economía, el señor Junqueras, se encargó del recuento de los votos, digno de la consulta en Guinea Ecuatorial, Corea del Norte o de cualquier república bananera que se precie, no de Cataluña. Pero si la consulta del 9N ya era definitiva y el pueblo les había transmitido claramente su voluntad, ¿para qué tenemos que volver a gastarnos el dinero público en hacer otra reconsulta? Por favor, dejen de hacer el ridículo por España y por Europa, en nuestro nombre. En Europa no lo reciben más que los partidos minoritarios de ultraderecha. Estamos cansados, estamos abochornados. Si no tienen proyecto para Cataluña, más que un precipicio de la frustración, nosotros sí que lo tenemos. Convoquen las elecciones y pongan las urnas de verdad. Gracias.
Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor De Frank, té la paraula.
Buenas tardes de nuevo. Había unos puntos que habías comentado, Álvaro. Es que me estuve revisando la ley y los menores de 16 años no votan. los inmigrantes con NIE no, tampoco votamos. Me parece que la ley sea, de hecho, es un enfrentamiento que tenemos con el gobierno, las federaciones y asociaciones de inmigrantes. Yo creo que se ha tratado de hacer esta ley en consonancia con la ley española para que se parezca lo más posible a la normalidad democrática de las últimas elecciones. Esa es la respuesta que hemos obtenido cuando hemos hablado. También, y también que Junqueras, cada vez que yo no estoy en el Parlamento ni sé nada de este tema, pero cada vez que lo he escuchado hablar por la televisión, ha dicho que es un documento abierto que está expuesto a debate. Solo con esa introducción, yo creo que el compromiso del Ayuntamiento de San Cugat por poner las urnas cuando se la pida el pueblo de Cataluña está intacto. El voto a la moción será de forma negativa, porque creo que es las leyes son herramientas que deben modificarse para servicio de la democracia y no la democracia será encorsetada al servicio de las leyes. Entonces, por eso el voto negativo.
Gràcies. Senyor Gutiérrez té la paraula.
Bé, per començar, nosaltres aquesta moció ens posa en els atesos amb el mateix sac que Ciutadans i el Partit Popular i no hi estem d'acord. Nosaltres sí que volem un referèndum i no hem manifestat la nostra oposició frontal a l'1 d'octubre. Nosaltres el que hem fet ha sigut plantejar dubtes sobre les presses, sobre els procediments i sobre les garanties amb les quals es pot convocar. I nosaltres també hem anat a fer, com diu el portaveu de Ciutadans, doncs també hem anat a fer el ridícul per Espanya i per Europa. Mai fins ara 72 diputats d'una força espanyola havien defensat el dret a decidir, o mai fins ara dos partits europeus, com són el Partit Verd Europeu o el Partit de l'Esquerra Unitària, havien defensat el dret a decidir a Catalunya. Però saps què passa, Álvaro? El Partit Popular sou els culpables de tot això. O sigui, sou un partit que governa sense convèncer, sense cap proposta per Catalunya, més enllà dels tribunals, un partit que pretén inhabilitar i emmordassar la política catalana, que judicialitza la política, que polititza la justícia. Nosaltres l'1 d'octubre ens mobilitzarem, ja veurem si serà en el marc en el que ens convoqui la Generalitat o en qualsevol altre. I serem, com hem estat sempre, en la defensa del dret a decidir el nostre futur, però més encara hi sabem davant de l'immobilisme del Partit Popular. Per tant, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Demanaríem també una mica de serietat a l'hora d'explicar la postura dels altres.
Gràcies. Per part d'Esquerra té la paraula el senyor Villaseny.
Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, doncs, congratular-nos perquè la presència de Ciutadans en aquest plenari parlant d'un tema del procés, i ja ho ha explicat vostè i per tant potser és el fervor veneçolà de les votacions o alguna cosa similar, però creiem que és molt positiu que totes les veus d'aquelles formacions polítiques que han tingut vots es representin en aquest plenari. D'altra banda, la moció que inicialment va presentar el Partit Popular i que té el suport dels companys de Ciutadans diuen alguna sèrie de coses, com per exemple que el que s'està promovent és il·legal. En tot cas, jo li diria que existeix un possible conflicte de legalitats i, en tot cas, ja veurem quan hi hagi la convocatòria, si és que es fa d'aquesta manera, del Parlament o del Govern, quina és la legalitat que vostè creu que no és legal. Després, hi ha una cosa que han dit els dos grups polítics sobre responsabilitats legals. Responsabilitats legals de l'Ajuntament. Responsabilitats legals per què? Per deixar una sala? Perquè per l'electricitat de la Casa de Cultura del Col·legi X mentre funciona, perquè la policia local, dintre les seves funcions, pugui regular el trànsit, no sé, per atendre alguna alarma, per deixar una sala igual que es deixa a altres entitats quan es demanen, fins i tot qualsevol entitat, responsabilitats dels funcionaris, extorsió, vostè ha parlat d'extorsió als funcionaris i laborals de la casa. No, ja, aquesta ja és molt bona. Suposo que vostè ha vist la carta del secretari d'Estat, com es diu, el senyor Bernardo no sé què, perquè no envia moltes cartes, ja ha enviat una després de fa molts anys. Com vostè sap, no és obligatori que el personal dels ajuntaments formin part de les eleccions. No, o sigui, jo no he vist mai l'alcaldessa, ni l'anterior alcalde, ni qualsevol alcalde, agafant a treballadors municipals de l'orella, diu, vostè demà a les 7 del matí ha d'estar aquí perquè és obligatori. Home, no fotem. Ho faig amb una mica de conya per no posar una cara tan allò seriosa de guerra civil que vostè està fent i per tant això no ho és. Què és el que no diu la moció?
La moció no crida al diàleg ni a parlar-ne. Una moció que diu que no al referèndum, però no diu res més. O sigui, espectacular. No parla d'un estatut escapçat. Alguns ens vam creure que aquell estatut, molts dels que estem aquí, una àmplia majoria dels que estem aquí, no els meus companys, però vam creure que aquell estatut era un pacte entre les aspiracions nacionals de Catalunya i un estat que tirava cap a una velocitat millor i a una integració. Vostès saben què és el que va passar. Recordaran què és el que va dir en Pasqual Maragall en aquell moment? Va dir, en el moment que l'Estatut sortia al Parlament de Catalunya, va dir, si aquest Estatut, una vegada que hagi estat votat pels catalans i les catalanes, resta tocat, s'haurà de ratificar, perquè ja no serà vàlid. L'hem tornat a votar? No, no l'hem tornat a votar. Per tant, ens deuen una votació, ens deuen un referèndum i ens deuen un posicionament. I això és el que estem fent en aquests moments. Ja ho ha dit el company d'Iniciativa. Jo crec que el 80% aproximadament dels catalans i les catalanes estan a favor del dret a decidir. I, evidentment, Catalunya Sí que es pot, l'Iniciativa o els comuns, també. I d'aquest plenari, com a mínim, hi ha 20 regidors que són favorables a decidir el nostre futur i, per tant, el dret a l'autodeterminació. I, per tant, això també s'ha de dir. Aquesta és la situació que ens agrada a tots, aquesta que estem vivint en aquests moments? Home, és evident que no, és evident que no. Què és el que ens agradaria segurament a tots? Doncs que alguns fóssim la manera de fer d'Escòcia i alguns altres fossin la manera de fer del Regne Unit i en aquest moment no estiguéssim parlant si empuren, entre cometes, algú per portar una urna, sinó que estaríem parlant de seguretat social o de quan es fa el debat entre aquest i l'altre. Però aquesta no és la realitat. La realitat és la que és en aquests moments. Si és una realitat complicada, si acabaré de seguir, senyora alcaldessa. I, per tant, aquest govern, o el govern de la Generalitat, es va comprometre a tirar endavant un referèndum i això és el que s'haurà de fer. Mireu, jo parteixo de la base de que nosaltres partim de la base que la realització d'aquest referèndum no comportarà un problema a ningú, tampoc a nivell local. I en aquest cas, l'altre dia parlant amb l'alcaldessa, estem absolutament convençuts que el govern i l'alcaldia tirarà endavant i farà allò que sigui possible per tirar aquest referèndum. I per tant, no cal que li digui, però si s'ha de signar alguna cosa i vostè vol portar aquesta ratificació a plenari, tindrà el nostre suport.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Bea.
Bé, la veritat és que teníem l'esperança que aquesta moció al final la retirés. Ahir vaig veure un entusiasme amb la consulta que s'ha convocat a Venezuela. Curiosament, la brutal dictadura comunista de Venezuela no ha prohibit la consulta i ha permès que ens realitzés com ens sembla bé, d'altra banda. La diferència és que ells a Venezuela tenen les eleccions d'aquí 15 dies on es pot sotmetre a la Constitució des de zero, cosa que aquí no passa. En tot cas, el referèndum que es celebrarà l'1 d'octubre, mal que els pesi, és l'única manera de dirimir el conflicte polític que hi ha obertament entre l'estat espanyol i una part important dels catalans. De fet, parlaven de la moció parlant de la il·legalitat, malgrat que l'Àlvaro, quan ha fet l'argumentació, deia que no volia parlar de legalitat, ho ha fet igualment, de la manca de legitimitat. Bé, el país, les forces que volen exercir el dret a decidir són majoria, una majoria important. Aquí s'han quedat encara més, o sigui, Junts pel Sí i la CUP aquí s'han quedat, van arribar pràcticament al 60% dels vots. Si afegim la gent que, com Catalunya Sí que es pot, o altres grups que estan a favor del dret a decidir, arribem pràcticament al 70%, i això amb una participació històrica del 84%. Per tant, la manca de legitimitat és senzillament existent. Abans volia fer una prèvia, me n'he oblidat. Jo demanaria, sisplau, quan es parla d'extorsions o funcionaris i aquestes coses, que es concreti si s'han de fer acusacions, perquè vostè fa l'ús massiu sistemàtic de la mentida. Vostè menteix sistemàticament en aquest plenari. Això d'extorsions a funcionaris, doncs digui aquí i denunciï-ho, perquè clar, i després dir que només reben els catalans que van a Europa a parlar del dret a decidir només el rep de l'ultradreta, jo li diria una cosa, és que si vostè llegeix i s'informa en mitjans d'ultradreta o de cripto-ultradreta, és evident que es pensi aquestes coses. Surti de la seva cova, si us plau, i deixi de fer servir massivament la mentida. Dit això, el referèndum es farà perquè està convocat i perquè s'ha de fer, perquè està legitimitat de les urnes. Nosaltres no voldríem aquest referèndum. Jo agraeixo molt la intervenció del Ramon. Nosaltres voldríem un referèndum legal, acordat amb l'estat espanyol. El que passa és que vostès amaguen darrere aquest debat de la legalitat la realitat, que vostès no volen reconèixer els i les catalans com a subjecte polític. Perquè la Constitució espanyola, i això ho sap tothom, és volgudament tancada, volgudament rígida. I exercir la independència, arribar a la independència és difícil, això s'ha de reconèixer. Jo no em crec qui diu que serà bufar i fer ampolles, però és que l'altra alternativa és impossible. perquè no podrem fer un referèndum acordat perquè la Constitució espanyola és volgudament rígida i el mecanisme per fer-ho doncs, bueno, hauria de ser d'aquí una, dues o tres generacions, no? Per tant, això. Per tant, tenim legitimitat de sobres, no hi ha una legalitat alternativa perquè no ens deixen vostès. Si vostès no volen ni parlar-ne, quantes vegades han anat, però ha anat gent que vol la independència i gent que no. Jo recordo el senyor Herrera que va anar al Parlament, van anar de tots els grups, van fer pedagogia i ens trobem amb una paret. No es pot dialogar amb qui no vol parlar. Vostès diuen de diàleg, menys d'això. Però si volem parlar d'això, i entrem en aquest debat que no du enlloc. Mireu, quan una cosa tan senzilla com votar, posar el paper en una urna, és desobediència, és que... Bueno, com deia Cortato, hi ha alguna aquí que va mal. O sigui, com pot ser que votar impliqui desobediència? I si votar implica desobediència, nosaltres diem que desobedirem fins al final, perquè vostès no ens deixen cap altra alternativa. Són vostès els responsables. I després no ens vinguin aquí amb argúcies legals i altres pantomimes, per dir-ho suau. Per tant, defensem radicalment aquest referèndum que es farà i tot el nostre suport a que l'Ajuntament faci tot el que s'ha de fer per pal·liar la manca democràtica de l'Estat espanyol i dels seus representants aquí.
Gràcies. Per part del PSC, senyor Soler.
Sí, jo em sumo a la demanda del Ramon Gutiérrez de que, d'entrada, a nosaltres no ens fa gràcia que utilitzin el nostre nom, les nostres sigles, per fer una moció que a vostès els interessa. Parlin per vostès i deixin a la resta de grups, en aquest sentit, que es posicionin i que diguin el que siguin. En segon lloc, com saben, també hem presentat una moció en aquest ple per farcir de garanties aquesta possible convocatòria de l'1 d'octubre i que quedi clar quin ha de ser el paper de l'Ajuntament i dels recursos que s'han d'esmerçar. Jo no parlaré d'extorsió, senzillament clarificar jurídicament quin és el paper, però ja en parlarem en la moció següent. Si el que pretenen és posar en evidència també el PSC, posant-lo aquí al mig i tal, miri, nosaltres... No estem a favor d'una consulta que se'ns planteja mancada de garanties, però tampoc per l'immobilisme que vostès han provocat que arribés a aquesta situació al nostre país. Tant uns com els altres ens aboquen a un xoc de trens i saben que, en paraules del nostre candidat a la presidència, del nostre ja candidat a la presidència de la Generalitat, el Miquel Iceta, per les properes eleccions, diu que la via que proposem no és la tercera via, sinó és la primera, o millor dit, és l'única via possible per sortir d'aquest atzucac en la que estem abocats. Tampoc ens veuran amb aquest embolic fora de la llei, per tant no ens hi trobaran. I en tot cas es pot utilitzar un altre llenguatge que no sigui bel·licista. Nosaltres clar que volem votar, però volem votar aquella solució que nosaltres plantegem, i que no haguem d'assumir els desgavells d'uns i dels altres, ni les imposicions dels altres. Ja saben que nosaltres apostem per la reforma constitucional i avançar cap a un estat federal. I aquesta és la nostra via i és el que nosaltres volem. I en aquest sentit, jo els diria, com que és un document fresc, els diria que llegeixin la declaració de Barcelona que vam firmar els dos partits socialistes, entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i el PSC, recentment. Està calentet, acaba de sortir, però el poden trobar a internet, i allà els il·lustraran sobre la nostra via, sobre la solució que plantegem en el nostre país. De totes maneres, ens diuen no, plantegem una solució per poder votar, i vostès ens diuen que no. En tot cas, els departaments jurídics de les diferents institucions dirimiran quina és la responsabilitat dels recursos esmerçats, perquè ni tan sols el Consell de Garanties Estatutàries està avalant aquesta consulta, ni tan sols el comunicat del Consell de Col·legis de Secretaris i Interventors de l'Administració Pública. Per tant, ara per ara, garanties de vinculació, evidentment, no n'hi han, però tampoc estem d'acord amb el fons de la moció. Per tant, nosaltres ens abstindrem en la moció en si.
Gràcies. Per part del PDeCAT Demòcrates, té la paraula la senyora Fortuny.
Gràcies, alcaldessa. Bé, el senyor Benejan deia que no volia parlar d'il·legalitat i il·legalitat, i justament el títol de la moció diu clarament això, no? El referèndum il·legal, no? Per tant, avui, però és que en el títol de la moció que estem...
Està parlant la senyora Fortuny.
Jo li comento que en el títol posa clarament el rebuig al referèndum il·legal. diu això. Si ho he llegit malament, disculpes. Bé, la veritat és que m'ha agradat molt el seu to a l'hora de parlar de si és democràtic o no és democràtic. I per tant, jo també li referiré la rèplica en aquest sentit. És democràtic no dialogar, és democràtic no escoltar, és democràtic no poder votar, és democràtic no poder escoltar la veu d'un poble i és, a més, un dret reconegut doncs, pels diferents tractats internacionals. La veritat és que tant Ciutadans com Partit Popular, tot i que abans no, la Mireia comentava, no, la Mireia no, el Ferran, comentava doncs, que ens estranyàvem, sobretot per la part de Ciutadans, que no s'aixequessin i marxessin del ple. No? Estem contents que estiguin aquí, però jo també els demanaria que es posicionessin més que en el passat, en el present. En aquest passat, en el que no hi ha hagut diàleg amb l'Estat espanyol, en el que s'ha intentat totes les maneres, de manera democràtica, de manera tranquil·la, de manera coherent, de manera legal, i no se'ns ha escoltat, doncs, aquest passat, nosaltres ja estem en un altre moment d'aquesta pel·lícula. Per tant, jo els demano que no se situïn en el passat, que se situïn en aquest present, que és molt il·lusionant, amb un futur molt il·lusionant, i que se centrin sobretot en el que toca ara, que és democràtic, que és la participació. Jo els demano que se centrin en la participació, en aquella participació i aquell contingut que vostès pensin que ha de tenir doncs, el que vostès defensen. Però defensin, sisplau, i treballin per la participació, perquè això és el que realment fa els pobles i fa que la democràcia tiri endavant. Gràcies.
Gràcies. Excepcionalment... el segon torn, però té la paraula, senyor Benejam.
Vale. Comentar que a Esquerra li vull recordar que el senyor Villasenyor li vull recordar que van ser la resta de partits qui en el seu moment, a l'hora de pactar quin era el contingut del nou Estatut de Catalunya, van excloure el Partit Popular de la discussió, del debat, fent el que es va anomenar el pacte del Tinell, i que inclús al debat parlamentari no es va acceptar ni una de les esmenes del Partit Popular, ni una. Llavors, bueno, no sé si aquesta és una actitud mobilista o immobilista, no ho sé, però, massa, però no, no sembla molt mobilista i molt de reacció a favor. I diuen, bueno, Iniciativa i la CUP, bueno, a Convergència, li contestaré a Convergència perquè diuen que no escoltar, no dialogar, no votar. Nosaltres sí que creiem que s'ha d'escoltar, dialogar, votar, però primer que no es pot parlar amb una persona que no vol escoltar res, i això que vostè comenta en el sentit contra nosaltres, nosaltres ho comentem en el sentit contra vostès, m'entens o no? O sigui, no és una qüestió que només faci un, no. No votar, sí que podem votar, però que el president convoqui eleccions, setmana que ve, les convoqui pel setembre, per l'octubre, quan vulgui, que per això té la potestat per fer-ho, i a més crec que a dia d'avui és el que hauria de fer, convocar-les i així podrem votar democràticament, tal com diuen les lleis aprovades per tots. I diu que ens situem, que no ens situem al segle passat. No. O al passat, que no ens situem al passat. Hòstia. Però és que tot això, perdona, però ja ha passat. Ja ha passat. O sigui, això és una repetició del passat. Tot això del referèndum, de la declaració unilateral d'independència, tot això que segurament vostès defenen, pues, ja ha passat. Per tant, no em diguis que és de futur, perquè això ja és del passat. I que no volem la participació. Sí que la volem, la participació, votant. Democràticament, com diuen les lleis. No amb altres invents. I a Iniciativa i a la CUP els diria, bueno, que el Partit Popular prohibeix pues, exercir la democràcia. No, és que la democràcia s'exerceix tal com diuen les lleis. I vostès segur que no estarien d'acord amb un referèndum que es fes a tot Espanya. O sí? Sí? Vale. Bueno, sí, clar. Però és que, clar, aquests governs del Partit Popular que diuen vostès que no volen acceptar un referèndum que es faci com volen vostès, no és democràtic. Bueno, clar, si no es fa com a mi m'agrada, ja no és democràtic. Bueno, doncs, aquest no és el raonament. I li vull comentar al senyor Bea com li agrada comentar trossets de cançons, en aquest cas de Cortato. Li recordaré una de les cançons de l'Alaska, que diu «El final de la cuenta atrás llegará». y no sabemos si será simple aniquilación o un futuro superior. Yo espero que sigui un futuro superior sense demagogies. Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Té la paraula.
Gracias y buenas tardes de nuevo. Quisiera responder uno por uno a todos los portavoces, bueno, en este caso al señor Villaseñor. El estatuto, yo creo que es un caso aparte, deberíamos debatirlo si quiere con un café tomándolo. No lo votó el 50% de la población de Cataluña y su aprobación fue prácticamente de un tercio. Nadie lo quiso, ustedes lo aprobaron, ahora ya no, ahora está en otro partido, pero ustedes lo promovieron y nadie lo quiso y nadie lo votó. En cuanto al señor Rebea, me gustaría que se preparara un poco más los plenos. Es decir, no le acuso de que miente, simplemente de que no se preparan las cosas. En cuanto a extorsión, le podría recordar el tema del 9N, donde la señora Asenjo está actualmente en los tribunales acusando a varios señores del PDCAT de utilización de dinero indebido. Quisiera recordarle también los señores de la Leganor que lucieron su camiseta de independentista en esto. La Leganor no es ultraderecha, es directamente fascista. Quisiera recordarle también a la señora Fortuny que normalmente el pueblo no tiene voz, el que tiene voz son los ciudadanos y los ciudadanos tienen que votar y votarán directamente en unas elecciones autonómicas donde ustedes presentarán su propuesta y nosotros presentaremos la nuestra propuesta para todos los catalanes. Por último, recordarle unos datos importantes que parece que nadie ha leído. Cada año se presenta una tabla con las democracias más avanzadas de todo el mundo. Esta tabla se recoge en The Economist Intelligence Unit Democracy Index y se ha publicado en el 2016 la última versión. En esta versión se recoge a España en la posición número 17 de 198. Sin embargo, otras referencias de algunos partidos aquí presentes, pues como Cuba, pues como Qatar, como Irán, como incluso Corea del Norte, pues la verdad es que no están muy bien, puesto que están en las últimas listas. Si quiere, señor Beas, que con mucho gusto se lo dejo para que lo lea. Gracias.
Gracias. Senyor Villaseñor.
No, és que no sé per què intervinc, però és igual. Com comentava el company del Partit Popular sobre que se'ls va excloure en el moment del pacte del Tinell, o com li vulguin dir. És que, clar, això de la memòria, el seu partit va recollir 4 milions de signatures contra l'Estatut i en alguns casos dient contra Catalunya, i una altra cosa que se li hauria de caure la cara des del punt de vista polític de vergonya. Vostè sap que hi ha alguns articles de l'Estatut de Catalunya que perquè vostès els hi van dir que eren anticonstitucional i el mateix, igual, copiau, en castellà, no en català, Andalusia, no ho van dir. Per tant, això el que comporta, a part d'una jeta política una mica gran, comporta alguna situació d'esquizofrènia bastant complicada. Doncs, bueno, fem un referèndum a tot l'Estat. La legitimitat d'un ciutadà de Lepe i un de Sant Cugat serà la mateixa? Bueno, però així potser ho sabríem. Jo crec que també entraríem en un àmbit d'esquizofrènia, però bueno, podria ser la situació. I no sé, però és que és igual el que fem, és igual el que fem. No hi ha cap proposta, no heu fet cap proposta, ni la fareu, perquè el que està passant és una conformació política que el que no vol és parlar-ne, que no vol pacte, que no vol política, i l'únic que vol és imposició, que és el que ha passat, com a mínim, en el segle XX i XXI.
Gràcies. Senyora Fortuny, té la paraula.
Breument, com que es parla tant de votar, que quedi clar que el que volem és votar i volem votar, sí o no. Jo els hi demano que, si vostès estan pel no, facin aquesta feina que han de fer de la participació per la gent del no. I així al final podrem prendre decisions cap a una banda o cap a una altra. I com que estem parlant de cançons, doncs a mi també m'agrada una de Sopa de Cabra que diu «Camins que ja són nous».
Gràcies. Passem a la votació, doncs, de la moció. Vots en contra de la moció? Gràcies. Abstencions? Senyor Soler. Vots a favor? 4. Doncs gràcies. Queda, doncs, rebutjada la moció. Passem al següent punt, que és la moció.